10. Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Quan passen poc més de 4 minuts de les 9 del vespre, encetam la segona i darrera hora d'equip de guàrdia. Ho fem amb molts col·laboradors i amb una iniciativa radiofònica que trobam molt divertida. Primer, donem la benvinguda a la periodista Marta Cehín. Avui, na Marta ens donarà les claus per narrar la història del coronavirus des de l'amor i fugir d'aquest llenguatge tan bel·licista que està present en boca de polítics i no polítics. Després, coneixerem el dia a dia d'en Àngels Hernández, que és una periodista que fa feina a dues ràdios locals de Mallorca. I és que l'activitat a les emissores, com veieu, no s'ha aturat, sinó que el que ha fet és adaptar-se a la situació. A Ràdio Sa Pobla el que fan cada setmana és ens proposen un parell de tardeos i avui coneixerem un dels DJs, que és en Jaume Mir, de Casa Mís. També desgranarem els secrets de l'Slow Life, ja ho sabeu, amb n'Artur Kellner. I després tindrem un apunt econòmic molt interessant, d'en Jesús Iglesias. Acabarem el programa aturant la ment amb una meditació. En Jordi Caballero ens proposa explorar els confins del nostre cos. Si ahir ens vau escoltar, coneixereu aquesta sintonia i tindreu moltes ganes d'escoltar Ana Marta, la Marta Cehín. Si no ens vareu sintonitzar, us recordem que cada dia a aquesta hora el que farem és connectar amb aquesta periodista i escriptora resident a Mallorca per xerrar de com podem narrar, de com podem explicar i explicar-nos a nosaltres mateixos coses que són molt difícils, com per exemple, què ens fa sentir la malaltia, com podem relacionar-nos amb el dolor, com podem donar bones notícies, perquè sempre n'hi ha. La Marta avui ens explica com relatar el coronavirus des de l'amor. Marta, bon vespre i moltes gràcies per oferir-nos aquesta narració tan interessant i diferent.
Bon vespre a todas y a ti y a la gente que se ha incorporado hoy a trabajar, que para mí es como un hilito del que vamos a ir tirando todos para ir poquito a poco progresivamente incorporándonos a la vida. Y qué pedazo de programa tienes por delante, me voy a quedar escuchando después de la entrevista, ¿eh? Sobre todo pensando además que al final termino la relajación, por favor, no me lo pienso perder.
Jo crec que és molt necessari acabar i fer una mica, sí, respirar. Crec que no ens ho ensenyen a respirar, de petits ho fem, Marta, però després me n'oblidam. Avui parles d'una cosa que personalment considero molt interessant, que és intentar fer fora aquest llenguatge tan bel·licista que ens envolta i que ens fa sentir-nos en una situació com de guerra, com si qualcú constantment ens estigués atacant. I tu creus que parlar del coronavirus de la malaltia des d'aquest punt de vista no és correcte o no és allò que menys mal ens fa com a persones?
Sí, de bona manera, mira, imagínate, si yo te digo a ti que viene la guerra, la actitud tuya inconscientemente es, ¿no?, encogerte y buscar un sitio donde guardarte, ¿no?, donde esconderte. Si yo te digo, te voy a curar, evidentemente la actitud es completamente distinta, ¿verdad? Estoy hablando de algo absolutamente físico. Si lo que alguien quiere es contar que esta situación vamos a atravesarla de la mejor manera posible y para eso hace falta una cooperación, una voluntad, para compartir este trayecto juntas del mejor modo, es evidente que la actitud de estar encogida y escondida en un sitio es lo opuesto a lo que se necesita, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, queremos contar que la solidaridad es importante y, sin embargo, utilizamos un lenguaje que lo que consigue es encogernos. Entonces te encoges tu cuerpo y se te encoge también hasta el oído, ¿no? Es, ay, que me va a contar lo que me va a hacer daño.
Nos conectamos a la por, sí, y a la desconfianza.
Claro, conectamos con, exactamente, cuando estamos predicando, insistiendo y diciendo y aplaudiendo todas las tardes, agradecimiento, apoyo mutuo, si nos quedamos en casa es porque estamos, porque nuestra salud individual es la salud de todos, las mascarillas es para no contagiar al otro, en fin, estamos practicando todo el rato el apoyo mutuo. Sin embargo, estamos diciendo vamos a combatir, vamos a agredir, vamos a atacar. Mirad, hay algo muy sencillo, esto va a ser fácil para entender. Digamos, el doble lenguaje, que es un sinsentido y nos bloquea. Sí, la muerte, una guerra, ¿para qué vale una guerra? Para matar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué está sucediendo en estos días, en estos 40 días que llevamos ya, bueno, 4 semanas, ¿no? Esta cuarentena. Uh-huh. Estamos justo haciendo lo contrario, generando salud, cuidando, curándonos. Fíjate qué diferencia hay. Entonces, ¿por qué utilizamos el lenguaje bélico? Bueno, hay una razón objetiva, ¿eh? Cuando el presidente de gobierno dice que se decreta un estado de alarma, primero, la palabra alarma ya no genera alarma, ¿no?
Ya es, ¿no?
Es que es la única figura que existe en la Constitución que permite crear un estado de excepción, o sea, cancelar todas las leyes, por así decirlo, y darles un nuevo orden, ¿no?
Vale. Sí.
Eso por un lado. Y por otro lado, como todo se colapsa, digamos, todo cambia de orden, digamos, la democracia se queda frágil, porque en realidad están tomando decisiones que van, en muchos casos, si fuera un estado de normalidad, se sería un golpe de Estado, ¿no? En un estado de normalidad.
Sí.
Lo hacemos porque es excepcional. Entonces, ¿qué pasa? Que el ejército se pone en marcha como un instrumento más, ¿entiendes?, para ayudar, porque es una especie de mano de obra, vamos a dejarlo así, una mano de obra necesaria pues para llevar carros, para llevar a un sitio, para llevar a mercancías, para tal. Y luego el problema está en qué entienden los militares o no, o los guardias civiles, o la policía, los individuos, quiero decir, las personas, ¿no?, que entienden por esta seguridad, o por este, digo, una manera, brindar, de alguna manera, los medios para hacer posible un pabellón se convierta en un hospital, imagínate, o trasladar muertos de lugar a otro, ¿no? Claro, entonces, por todo esto, esta movilidad, pues se utiliza un lenguaje que es aparente, que inconscientemente, por parte de, digo yo al principio, involuntariamente el presidente de gobierno puede utilizar, que luego después se replica y se multiplica. Mira, hay unas estrategias que tienen que ver con la voluntad, la unidad de un estado se basa en una moneda, en una bandera, en una frontera, en un ejército, una nación. Entonces, bueno, aquí para crear una unidad nacional se utilizan unas palabras que, bueno, en un contexto determinado pueden tener o no una lógica ideológica o no, esto ya no entro en esta batalla, pero que en nuestro día a día replicarnos sin darnos cuenta, y no lo necesitamos para hablar entre los vecinos sobre si esto vamos a combatir, esta batalla la vamos a ganar, y todos somos
soldados.
Perquè
tot això fa, Marta, que veiem la malaltia des d'un punt de vista de lluita i de resistència.
Claro.
La malaltia és la nostra enemiga i la volem fora.
Y la malaltia lo único que es la demostración fehaciente de que los seres humanos somos frágiles, vulnerables, mortales. Es decir, todo el mundo va a tener una malaltia en algún momento de su vida, en varios momentos de su vida, y una de ellas será la definitiva. Y eso lo sabemos todo el mundo. Y las personas que viven hoy y ayer y hace 3 meses una enfermedad de larga duración sabe perfectamente que el lenguaje combatiente agota. Porque tú tienes que hacer, lo que tienes que hacer como enfermo, como persona enferma, es colaborar con tu cuerpo para que tu cuerpo vaya a mejor. No, para que, de alguna manera, todas tus bacterias y todas tus células se organicen, ¿verdad?, en favor de tu salud. En favor de tu salud, no en contra de algo que te agota, ¿no?
Este es un poco... Ara que dius això, Marta, tenim preparat un tall d'en Albert Espinosa, que sabeu que és escriptor, i ell ha passat això, una malaltia llarguíssima, i bé, el que ell recomana és justament el que ens està passant. Recomana que acceptem aquesta aturada. I si vols, ara mateix escoltem en Albert Espinosa.
Siempre nos decía que cuando salíamos del hospital cada año teníamos que parar el mundo una vez. A él le llamaba parar el mundo a salir del mundo para mejorarte y para mejorarlo. Él decía que era estar durante un tiempo fuera del mundo con la conversación de una única persona, escuchando buena música, buenas películas, sintiendo que estás fuera de él y te estás mejorando. Y decía que cuando volvieses, el universo te premiaba, porque él decía que los que movían el mundo eran los que lo pararan.
¿Aquesta es la actitud, Marta?
Sí, 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 es que hay que recordar que Albert Espinosa, por si acaso alguien no lo conoce, es un hombre que durante muchos años en su adolescencia vivió una enfermedad de un cáncer muy fuerte por el que perdió una pierna y algunas vísceras suyas. No sé si un pulmón, no lo recuerdo.
Un pulmón, bueno. Sí, un pulmón y una cama. Tenía 14 años.
Sí, fíjate.
Y entonces, lo explica en aquest vídeo.
Sí, y en este trocito habla de un médico suyo, un oncólogo, que les acompañaba, ¿no? Aparte de sanarles. Fíjate qué importante que es una palabra de un médico, que sana la palabra, no solamente la ciencia, sino la presencia, ¿no? Y que le dice que les decía a estos chavales, cuando esto termine, vais a salir más fuertes o distintos simplemente, ¿no? Y hablaba de este tiempo como en el intermezzo, ¿no? Me parece
sí,
una palabra, porque
exacto.
Este hombre era un italiano, ¿no?
Mira, sí,
es
sí,
importante
sí.
Que entendáis o que entendamos que el lenguaje bélico elimina la enfermedad y con ella los pacientes, porque solo hay supervivientes y combatientes. O sea, soldados o soldadas que dan su vida por la patria, medicinas usadas como armas, ¿no?
En cambio, tot ho polaritzam i tot ho confonem. En lloc
claro.
De sumar, oposam.
Claro, el lenguaje que yo creo que es el más uh-huh. adecuado, más saludable, más alegre,
sí.
más a favor de la vida, es el lenguaje del cuidado, que utiliza la imaginación para buscar soluciones nutritivas. En ella se incluye, por ejemplo, el acompañamiento psicológico que hacemos todos los días a un amigo cuando hablamos con él. Ese aplauso, por ejemplo. También nosotras estamos sanando. Con ese aplauso uh-huh. estamos sanando también nosotras, no hace falta ser médico.
Claro.
El acompañamiento físico, el emocional, el espiritual que no tenga, ¿no? Los vínculos de ida y vuelta. Hoy yo te apoyo, tú mañana me apoyas. Hoy yo te sano, escuchándote, uh-huh. diciéndote tranquila, te sostengo. Y mañana la que me sostendrás eres tú. Esto es el lenguaje de la cooperación y del cuidado. Y esto
y
lo estamos
amor.
Haciendo, y del amor.
Uh-huh.
Y esto
Muy
lo estamos
bé.
Haciendo desde el primer día.
Estem, sí, la societat està
Mireia.
Donant una lliçó, crec, en els seus governants. Marta
claro.
Caín, demà hi tornem.
Sí.
Ens tornem a escoltar. Cuida't molt i moltes gràcies per les teves paraules, sempre sàvies i sempre encoratjadores. Bon vespre, Marta.
Bon vespre, gràcies.
Fins demà.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Una veu amiga, deien a Marta, i en temps de crisi, o en èpoques estranyes, a part d'una veu amiga, també el que ens ajuda és la ràdio que ens fa molta companyia. Això ho sabem les persones que estem tant a emissores mitjanes com a emissores petites, les anomenades ràdios locals. En aquests dies de clausura, la redefinició social de les emissores dels pobles ha continuat la seva activitat, informatius, magazins i, evidentment, propostes noves, propostes humanes o propostes molt divertides com aquesta, el Tardeo, que ens suggereix Ràdio Sa Pobla cada dijous i cada dissabte des que va començar aquest estat d'alarma. Per parlar de com es treballen aquests mitjans de comunicació, tenim amb nosaltres en Àngels Hernández, de Ràdio Sa Pobla, i també en Jaume Mir, de Casa Mís, que és un dels locals que fa que aquests tardeos. Bon vespre, Àngels, bon vespre, Jaume.
Hola, bon vespre.
I sou
hola,
els dos,
bon
m'han dit.
Sí, i som, i som.
Ràdio Sa Pobla. Àngels, conta'ns un poc la teva vida com a periodista, com a mare, com ha canviat des del confinament. Treballes igualment, eh? No,
sí.
No t'has quedat a casa.
No,
treballes
no.
Moltíssim.
Seguim treballant i pot ser fins i tot una mica més que abans. En algunes coses de la meva vida ha canviat molt i en altres no tant. En l'àmbit laboral no tant. Seguim a les mateixes rutines de sempre, però la ràdio va apostar des del primer dia per obrir les portes a la participació ciutadana. I ha funcionat molt bé, amb molt d'aspectes, de gent que hi col·labora cada dia. I després, sí. A part de tota la vessant informativa, també volíem fer una cosa positiva que està dins dels nostres mitjans i les nostres mans, perquè la gent de Sa Pobla, el veïnat, les veïnars, pues, ho passessin tan bé com poguéssim durant aquest temps. I va sorgir tot això al Tardeos, però el més responsable de tot això en Jaume, que no nosaltres, perquè la proposta va ser seva cap a la ràdio. I,
doncs Jaume, t'ha passat el testimoni, d'Àngels. T'està dient, ara et toca tu. Conta-mos, d'on va sorgir la idea del Tardeo i què trobarem en el teu Tardeo?
A casa nostra, en el bar, pues, quan tenim obert un pic en el mes, pues, fem una festa, un dissabte de cap vespre, perquè a la gent li agrada molt el cap vespre, ja no li agrada tant el vespre. Això de sortir el cap vespre, fer una copeta, dinar amb els amics, després seguir un poquet i a les 11 acabar i anar a casa seva, pues, a la gent li agrada molt. I clar, després mos va pegar aquest confinament. Dius, què feim?
Sí, i tu vas proposar, explica'm un poc com va anar.
Pues, jo li vaig dir, això haurien de fer qualque cosa, perquè la gent vol demanar un poc de moviment, perquè sí, estem un poc trits. M'ho han d'alegrar un poquet, pues, i li vaig fer la proposta a Sa Pobla Ràdio per veure si podíem fer un tardeo virtual, un tardeo confinat, se diu un mig confinament, tarde o mig confinament, i pues, tot d'una mos varen obrir les portes de casa seva i feien dues hores ininterrompudes, sense publicitat, les dedicatòries, i durant la setmana la gent mos demana la música que més li agrada i aprofitant per posar la música que agrada a la gent. I la veritat que en Àngel mos pot dir que
sí.
Té molta d'acceptació i molta d'audiència, cosa que estem tots dos contents.
Sí, sí.
Sí, clar,
és a dir,
sí, no us esperàveu això, que sa gent...
Sa gent, en general, a Sa Pobla és molt participativa. I si vas a plaça, ara no, ara està buida, i és una imatge que sorprèn, però la plaça de Sa Pobla, que és el lloc on hi ha casa mis, per exemple, de veure l'Ajuntament, és un lloc amb molta, molta, molta de vida. I sabien que la resposta seria positiva, però així tot ha superat. Sí, les expectatives. En Jaume sap que té una llista de peticions musicals que encara aquest dissabte posen ser de dissabte passat. Vull dir que anem en retard. I això
és a dir, que hauríeu de fer tardeo dijous, divendres, dissabte, de dilluns a diumenge, tardeo. Carai, a Sa Pobla.
No sé si em parem més ara que quan podíem sortir.
De veritat que el que diu un Àngel diu té raó, perquè aquí a Sa Pobla pues de no res fem festa. I clar,
sí.
Això mos havia privat, aquest confinament, el que mos ha privat el document mos agrada, que és la vida social.
Sí.
Que això no, és el que no se pot comprar. La vida social, estar amb els amics, la gent, conèixer gent, les aferrades, les besades, això és el que vol la gent en el final. No és tenir dos pes ni aquestes coses. La gent el que vol... és emocionar-se, no
sí. Ho
sé.
Conta'm-nos que... un poc, Jaume, què trobarem en el teu tardeo? Trobarem a tu fent presentacions o no és només llançar talls, és alguna cosa més personal?
Sí, bueno, si me trobaran a jo, en Ferrà, que està...
A tu, a tu xerrant, vull dir, a tu animant una mica...
I animant un poquet, cantant, que també m'agrada cantar un poquet.
Jo dic que també cantes.
Sí, jo, és la meva professió frustrada. O sigui, jo, quan era petit, me porava amb una bateria de scoop d'Ariel, que empleava en Ariel, amb un casset dels Beatles, i me porava ja dale que te pego. O sigui, que és la meva professió frustrada.
Crec que ara mateix tothom que ens escolta voldria veure't.
Animant i fent aquestes dedicatòries que podem, perquè al final no podem contentar tothom.
Ens envien també moltíssimes stories per Instagram perquè ens etiqueten, perquè els compartim, i clar, també és una manera en què te sents una mica més acompanyat, perquè pots estar tu a casa teva escoltant música, amb la gent que t'acompanyes, la teva família, qui sigui, però te'n dones compte que segurament molt de cases del teu mateix carrer o gent que coneixes està fent el mateix que tu, i mira, no tens el caliu aquest de tenir la gent a de vora, però bé, és una sensació també de compartir i de passar una estona junts, encara que, com diuen, Jaume, de forma virtual, però està molt bé, de veritat. I és que sí,
avui per exemple hem fet un tardeo especial, perquè avui és la diada de Crestaig. És un dels dies que la gent més participa en les festes locals, és una romeria, no sé si la coneixes. I avui en el meu carrer jo he tret uns bafles grossos, hem posat música i tots els veïnats han sortit de davant de cera a fer la seva copa i a disfrutar un poquet. Que en el final, que vas a dormir a casa teva, tot el dia ets a fer feina i ara coneixen més els veïnats que no de l'altra manera.
Sí, una cosa, la darrera pregunta per en Àngels i per en Jaume. Àngels, quan deies que heu obert la ràdio a les persones, vols dir que les persones a través del WhatsApp vos envien, vos expliquen coses, o hi ha una cosa que es diu les píndoles positives? Què és això?
Sí, bé, la ràdio, un dels objectius primordials de la participació ciutadana sempre ha estat oberta, però, clar, dins l'activitat normal, nosaltres fem programació, els magazines, els matins, i la col·laboració per part de la gent és més complicada, perquè la majoria de persones que potser els agradaria fer ràdio estan fent feina. Però ara la situació ha canviat molt i hi ha moltíssima gent que col·laboren cada dia a partir de les 11:30 aportant alguna coseta, i ens envien a través d'un àudio de WhatsApp per fer-ho de la forma més senzilla possible. I què són? Jo, és molt variat. Tenim des de receptes de cuina, recomanacions de llibres, de pel·lícules, de Maria Antònia, que ens fa un diari, el diari del seu confinament, i cada dia ens explica què ha fet i com s'ha sentit el dia anterior, i tenim gloses, no sé, diferents activitats per nins, contacontes, sí.
És molt interessant.
I música, també, en Gaspar cada dia ens interpreta alguna cosa en acústic. Vull dir que hi ha una mica de tot, allò que cadascú bonament sap i pot aportar.
És molt interessant.
És una experiència molt positiva per tothom, per compartir, doncs això, coses positives que també necessitem i ens fan passar una mica millor dins lo complicat d'aquesta situació.
És molt enriquidor. I ara la darrera per en Jaume. Avui de matí em deies La Mujer de Verde, el tema que més em demanen. El posarem ara. El posarem, el tema estrella. Però digamos, revela-mos un parell de temes més que se poble són mítics i que cada tardeo cauen.
Hombre, Bandido d'en Bosé és un clàssic.
Sí.
Como Yo Te Amo també és un altre clàssic, la versió
de La Casa Azul,
de Los Niños Mutantes, de La Casa Azul, també Lovis in the Air, o sigui que no n'hi ha molts, però sobretot és La Mujer de Verde, pues, cada dissabte 15 o 20 vegades la demanen.
Jaume, vols donar-li pas tu? Dones pas a la cançó i ja ens donem per acomiadats.
Perfecte, bé, moltes gràcies a vosaltres. I vos deixem en La Mujer de Verde perquè ho disfruteu i veieu un poquet i aporteu un poquet d'estimulació corporal que també és necessari.
Adéu, gràcies.
Adéu, adéu, gràcies.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Conozcan nuestros planes. Dame una señal. Yo buscaré un disfraz de carnaval. Encontraremos algo en el desván.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Darrer vol a Formentera. De dilluns a divendres, a la mitjanit.
Per què?
A veure què diu aquest home.
Pero cojones de la calle.
Què en penses dels selfies?
De quins?
De selfies.
Dels seus?
No, de selfies.
Dels meus?
Un programa que et deixarà les coses clares.
Si vols gaudir de l'actualitat poliesportiva, no ho dubtis. Sintonitza cada dia IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Esports 3, et parlam d'una a dues del migdia de tots els esports, com sempre, a IB3 Ràdio.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
I amb aquesta sintonia tan marxosa, tant com la Mujer de Verde, el que fem és donar la benvinguda al nostre entrenador personal, Artur Kellner. Bon vespre, Artur, com estàs?
Bon vespre, Mireia. Pues bé. Molt bé, aquí, on estic, a casa.
a casa, però saps que a partir d'ara hem de sintonitzar Ràdio Sa Pobla perquè fan tardeos dijous.
Sí, sí, ja, ja ho he sentit, ja ho he sentit.
N'acaben de fer un.
Els tindrem que seguir, No mos el tenim que perdre, això.
No, no, això sí que és... Bé, exercici físic, a tu que t'agrada tant parlar d'exercici físic,
que sí.
És que és tan fàcil com, posar Ràdio Sa Pobla. Avui continuem amb l'Slow Life i, si no m'equivoco, volíem parlar de l'exercici físic, no? De la relació
sí,
que té
exacte,
amb el sistema
exacte.
Immunològic.
Sí, sí,
recorda-m'ho, que mai va malament.
Exacte. Sempre deim que, o sigui, i a més relacionant una miqueta pues, el que estan fent aquí a la Pobla, que, amb aquest tardeo, no? O sigui, jo sempre dic que a lo millor pues, també una cosa important és que de vegades fa peresa començar a fer una miqueta d'exercici, perquè té molts beneficis, però que també, si li poses una mica de música, segurament ja no tindràs mandra per fer-ho, no? O sigui, donar-li una mica un toc de música sempre anima a fer també l'exercici.
Sí, i, et dona com, i a vegades et pot donar fins i tot un ritme, no?
Clar que sí, clar que sí,
ja
t'anima, o sigui, sí. I clar, és que avui precisament fa un mes que el govern d'Espanya va aprovar el decret d'estat d'alarma, no?, per el tema del Covid, i clar, tenim restriccions, o sigui, no podem sortir a passejar, no podem sortir a caminar, no podem sortir a córrer, no podem anar per la muntanya, no podem sortir en bici, no podem fer senderisme, no podem anar al gimnàs, és un desastre, no?
Sí. Si ho mirem així, sí, però
bueno,
tots ens estem mirant des d'un altre punt de vista, però
dic,
si,
dic,
ets fred, si ets fred, dius,
ostres. Sí, ho dic en broma, però bé, el que està clar és que podem fer moltes coses i tenim recursos per fer exercicis estan lògicament també a casa, no? I sense sortir de casa se poden fer moltes coses per la nostra salut, no? Precisament, com el que parlàvem ahir amb el tema de l'Slow Life, i pues, anima precisament un dels conceptes que se té amb l'Slow Life,
sí?
És animar a l'activitat diària, no? I en lloc de la passivitat, no? I, o sigui, això sempre s'ha de tenir en compte, no? Pensa que el no fer exercici, ja duim, sí? El du un mes, tens problemes de rigidesa articular, de perdre també la forma física i la massa muscular, no? I tenir menys força. Augmenta també els problemes respiratoris. Apareixen problemes circulatoris. Inclús tot el que és la mobilitat i arriba a afectar inclús l'estat mental, no? L'estat anímic, no?
I de manera molt ràpida, no, Artur?
Sí.
Un mes de confinament, que... les conseqüències, si has estat mirant-se televisió 24 hores assegut al sofà, pot ser terrible aixecar-te i
que
siguis un robot.
Tenim que deixar el sofà, o sigui, que estan per casa i a més és anar amb xandall en pijama, pues, diguéssim que va perfecte, però no en el sofà, sinó fora, una estoreta o el que sigui, però a moure's, no? Mm. I volia comentar un exercici que és fantàstic i que ara al final diré quin exercici és. Però primer diré els beneficis que té, perquè la gent estigui al tant, no? I és que augmenta la força, el qual, pues, bueno, perquè mou molts grups musculars, sobretot de les extremitats, crema greixos. També és una cosa interessant, no? Perquè estem en confinament, pues el cremar greixos també és una cosa interessant, no?
I tant.
Incrementa la resistència, farà que siguis més ràpid o més ràpida. Enforteix les articulacions, principalment dels genolls i dels turmells, que si es passes moltes hores assegut o estan al sofà, pues, és un inconvenient, no?
Se t'entumeixen, sí, sembla que no arribi la sang.
I ajuda també, que això també va bé per tothom, a millorar l'equilibri, no? Millorar l'equilibri també és millorar també la coordinació, no? La coordinació general dels exercicis, no? I afavoreix també la flexibilitat, que també és una cosa que també pues, se va perdent si no fas aquests moviments, si no fas exercici, no? Crec que són temes molt importants.
És fantàstic, eh? Això que ens proposa
sent el remei a tots els
mals.
Que que aquest exercici també t'enfortirà el teu sistema immunològic amb la qual mos està caient amb el Covid, pues és molt interessant, no? Perquè dius, ostres, sempre el que ataca els virus són el sistema immunològic, no? Si tens un metabolisme fort, pues és genial. Pues bé, això són l'exercici que recoman, que a més hi ha molts tutorials, però aquest és bàsic, se tindria que incorporar sempre, són els squats, o sigui, les sentadetes. Hi ha gent que les coneix com squats i gent sí. que la coneix com sentadetes, que és com si anessis a seure una cadira,
sí.
t'acotes i després t'aixeques. I ho fas 15 vegades, per exemple, no?
Sense agafar-te els braços de la cadira.
I tornes a fer. Perdona?
I els braços? Els braços a la cadira?
Els braços,
t'ajuden o no?
Pots seure una cadira sense braços, sense problemes. No, els braços els tires per davant per equilibrar-te, perquè els genolls no passin de les puntes dels peus.
Uh-huh.
I amb aquest exercici t'ha promet que fas tot això que t'he explicat, o tot això que he explicat en els nostres amics, pues també ho tindran al seu abast.
15 vegades... Fer-ho? Fer com sèries de 15 sentadetes.
Exacte.
Al llarg del dia.
Després un descans i després torna-lo a fer. A lo millor al cap del dia ho fas 3 vegades i hauràs fet 45. No t'ho perdis.
Sí, sí, sí. Sí. I és una cosa molt fàcil de fer, que
molt
pots fer
3
vegades
fer.
O 4, i tampoc no és que et cansis i acabis tan exhaust, que ja no puguis fer res
exacte,
més.
Exacte, i això tindràs unes cames de ferro.
Fantàstic, Artur. Mm. Moltes gràcies, ens quedem
música,
amb aquest
música.
Exercici. I amb música, sí.
Per animar
sí,
la gent.
Molt bé, sí, sí, sí. Si sí, pot ser música així marxosa com la que
clar
ens
que
estava
sí. així
recomanant en Jaume.
Ràpid.
Molt bé, moltes gràcies. Artur, demà continuarem parlant de Slow Life.
Continuarem,
la mateixa hora.
Mireia.
Gràcies.
Vinga,
adéu. Cuida't. El fracàs d'una societat basada en el creixement i en la destrucció dels sistemes vius de la Terra són els fets aclaparadors de la nostra existència, però no s'esmenten enlloc perquè estan vetats els mitjans de comunicació i estan silenciats als carrers. El creixement econòmic se'ns ha presentat com la solució de tots els grans problemes, un bàlsam miraculós, un remei que resol mals i contribueix al benestar. I d'on altres creiem que és la font de molts dels problemes que se'ns presenten, perquè només és rendible si el pes i el preu recauen en la natura, en les generacions futures, en la salut i les condicions de feina dels assalariats i els països del sud. Són paraules d'en Jesús Iglesias, autor del blog Menos es Más i un col·laborador de luxe per a aquest programa, per a Equip de Guàrdia. Bon vespre, Jesús. Gràcies per ser a l'altra banda.
Buenas noches, Mireia. Un dia més. Aquí estamos. Voy a tener que cambiar lo de vetado en los medios de comunicación porque estoy viendo que no. O sea, me estoy alegrando. Espero que esto vaya más, ¿no?
I tant, si fos per mi. Al teu blog, Jesús, has començat a publicar un seguit d'articles. Tots estan relacionats amb el coronavirus. Mm-hmm. I en el primer, el que comentem avui, hem de parlar de vulnerabilitat. Quina?
Exactament.
Quina vulnerabilitat ens ha demostrat el coronavirus?
Bueno, pues vamos, si te parece, vamos a empezar por definiendo qué es ser vulnerable, qué somos, por qué somos seres vulnerables. Para eso
sembla que hem tingut un problema tècnic. No sé si en Jesús tenia... Bé, el mòbil el deuria tenir o apagat o se li ha acabat la bateria. El que podem fer és, mentre recuperam en Jesús, mentre li fem aquesta cridada, el que farem és continuar amb la programació prevista i posar un tema musical que teníem previst, que és Mala vida, d'Amparo Sánchez. Ella és feminista, ella fa fusió cultural. I Pantura la coneixeu més com Amparanoia. Aquesta cantant granadina du ja 2 anys al capdavant del seu segell discogràfic, nom Mamita Records, i ara mateix ella es troba en un dels moments més prolífics de la seva carrera musical. Us deixem amb una versió molt interessant de la cançó Mala vida, emoció a flor de pell.
Pronto me voy a escapar, gitano mío, por lo menos date cuenta, gitano mío, por favor, tú no me dejas ni respirar, tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón, dime tú por qué te trato yo tan bien, cuando tú me hablas como un cabrón, gitano mío, mi corazón está sufriendo, gitano mío, por favor, sufriendo de mala nutrición, me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón, dime tú por qué te trato yo tan bien, cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando sed.
Jesús, mentre n'Amparo continua de fons. Jesús, no sé què ha passat, no passa res. Estàs aquí.
Esto forma parte del directo. Esto son viajes
sí,
de l'oficio.
Això és perquè has dit que els mitjans no veten menos es más.
Y ya me estáis vetando otra vez.
Amén. Anem amb la vulnerabilitat.
Sí, no sé dónde lo había dejado, pero bueno.
¿Qué significa ser vulnerable?
Para explicar este concepto, que es ser vulnerable, lo que iba a hacer es retrotraernos un momento hasta nuestros inicios, hasta nuestros comienzos, unos segundos, ¿vale? Y en ese sentido, ser vulnerables significa que no somos dioses, aquí parafraseando al gran Yuval Noah Harari, no somos dioses, lejos de creernos que podemos dominar el mundo con nuestra avanzada tecnología, nuestra maquinaria, nuestra industria, en realidad somos seres frágiles que durante una parte, bueno, cada uno la suya, pero una buena parte de nuestra vida estamos necesitados de cuidados y durante toda ella nos necesitamos los unos a las otras. Así que la fortaleza del ser humano no es física, no es mental, reside en su carácter eminentemente social. Si no fuera por él, no habríamos sobrevivido a nuestro nacimiento. Solo hace falta vernos, ¿no? No volamos, no tenemos garras, no tenemos fuertes mandíbulas, no somos rápidos, no podemos expulsar veneno, así que nuestra condición de animal social es la que realmente ha permitido nuestra supervivencia. Dicho esto, volvemos al presente. ¿Por qué la vulnerabilidad humana debe ser también motivo de reivindicación política? Muy sencillo, porque la lógica neoliberal en la que estamos atrapados, desgraciadamente, ha cancelado el paradigma relacional en favor de la ley del más fuerte. Así que hoy más que nunca debemos reivindicarnos como seres sociales, como seres vulnerables, como seres, luego si tenemos tiempo hablaremos de eso, como seres interdependientes y ecodependientes. Y en virtud de esas cualidades conceder mucha mayor importancia a las prácticas del cuidado. Siempre teniendo en mente que no deben ser gestionadas en términos de explotación. Los cuidados realmente son algo así como, ¿te acuerdas del lema de Kate Miller? Kate Millett, lo personal es político, pues los cuidados son algo así, ¿no? Eso escribió en su célebre Política sexual.
Sí.
En definitiva, ya acabo.
No.
Reivindicar la práctica de cuidados es defender la vida, o más concretamente, yo diría que vidas que merecen la pena ser vividas. Así pues, nuestra vulnerabilidad, y yo añadiría aquí también la cada vez mayor desigualdad, nuestra vulnerabilidad y la desigualdad deben hacer del ejercicio del cuidado una praxis cada vez más relevante. Pero para ello, otra vez vuelvo a lo que dije ayer, la organización social debe ser diferente, orientada a una nueva estructura de consumo y, en general, una vez más lo digo, desplazar los mercados y la acumulación de capital del centro del tablero y situar en su lugar la defensa de la vida. ¿Te acuerdas que avancé ayer esta idea? ¿Qué ocurre cuando ponemos la vida en el centro? Que son las actividades de cuidados las que cobran la mayor importancia, ¿verdad? Claro. Pues la vida siempre se resuelve más allá del mercado. De hecho, la reproducción de la vida opera como un mecanismo de ajuste entre esferas, en esfera política, esfera económica, esfera cultural, que posibilita que las personas puedan seguir funcionando. Soporta el resto de las esferas que resuelven las necesidades humanas.
¿Y la ecodependencia?
La ecodependencia. ¿Qué es la ecodependencia? Bueno, la ecodependencia significa que básicamente se lo debemos todo a las plantas verdes y a otros organismos capaces de fotosintetizar. Es decir, dependemos de los ecosistemas naturales porque son el soporte físico que nos sustenta. Voy a reivindicar aquí a una persona que me parece súper interesante, también la recomiendo a nuestros oyentes. Voy a reivindicar a la gran Lynn Margulis, que es, como mucha gente quizás sabe, la viuda de Carl Sagan, que eso sí que todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Que dirigió esa...
També és una altra lluita del segle XXI, però sí, sí.
Sí, exactamente. Bueno, és una lluita des de hace siglos, no d'este en concreto.
Sí, però en aquest pareix que estem una mica més conscienciats.
Eso es cierto, que a veces estamos... Però aún queda un largo camino por recorrer, ¿verdad? Bueno, pues esta mujer, la viuda de Carl Sagan, que conoceremos por Cosmos, ¿verdad? Todo el mundo lo vio en su juventud, ha dedicado buena parte de su vida tratando de demostrar que la colaboración entre especies ha sido más determinante en la evolución que la competencia, en contra de lo que proponía Darwin, ¿verdad? Ostras. Aunque Darwin es cierto que aceptaba la importancia de la colaboración, pero para él el motor de la evolución de los seres vivos era la lucha por la vida y la supervivencia del más apto. ¿Por qué reivindico a Lynn Margulis? Porque su mensaje tiene un claro carácter ecofeminista. Ayuda a arrojar una mirada diferente sobre nuestro planeta. ¿Cuál? Sí. Todos somos interdependientes. Y como tú has mencionado, todos somos ecodependientes. Y ser consciente de estas dos realidades, la interdependencia y la ecodependencia, nos conduce a pensar una nueva forma de abordar no ya solamente la pandemia en la que estamos inmersos, la pandemia del coronavirus, sino también la crisis global. ¿Qué nos dice? Evolucionemos cooperando, desechemos la competencia, no es el motor de la evolución, o al menos no es el principal, seamos profundamente respetuosos con los ecosistemas y dejemos un modelo económico que pone en peligro nuestra supervivencia.
Jesús, és fantàstic escoltar-te. El teu blog crec que l'hauria de llegir molta gent. El Jesús no és economista, però porta anys llegint i la passió per aquest tema és el que fa que acabi sent un expert i que ho exposis d'aquesta manera tan clara. Jesús Iglesias, creador del blog Menos es Más, moltíssimes gràcies per ser un dia més amb nosaltres i t'esperem demà sense problemes tècnics.
Muchas gracias, Mireia, pero creo que te pasas un poquito. Yo creo que lo dejaría en bloguero curioso.
Un bloguero curioso amb una curiositat enorme. Sí, moltes gràcies, Jesús.
Gràcies, Mireia, un saludo. Adéu. Un saludo a los oyentes.
Fins demà. Fins demà, Jesús. Nosaltres el que fem ara és ja encarem la recta final. Ja sabeu que ara el que farem és convidar-nos a fer una meditació que en aquests temps que corren són necessàries. Una cada dia, pentures poc i tot. Just abans del final és moment d'aturar el cervell, respirar de manera profunda i connectar amb la nostra essència més profunda. Després d'un mes confinats podem sentir-nos atrapats entre quatre parets. La meditació d'avui està pensada per deslliurar-nos d'aquesta sensació. Explorarem els límits físics de la nostra ànima per intentar esvair-los. Agraïm la inspiració per poder fer aquesta meditació al mestre Xavier Gimeno. Si esteu disposats a seguir-la amb nosaltres, Vos recomanam que vos poseu ben còmodes, que vos deixeu guiar durant 6 minutets. Segur que això us ajudarà a sentir-vos molt millor.
Tornem a trobar-nos en aquest espai, un espai de llibertat, sense interferències. És un regal que ens fem a nosaltres mateixos. Gràcies per acompanyar-me. Els nostres cossos ja duen un mes confinats dins un espai tancat. Però, i la nostra ànima? Què en pensa? Se sent confinada dins el nostre cos? Només nosaltres tenim el poder de confinar-la o deixar-la lliure. És igual la situació en la qual ens trobem. Per això avui te convid a descobrir els confins del teu cos i també de la teva habitació. Per aquesta meditació et recoman que estiguis dret. Si no pots, em pots seguir des de la cadira o estirat. Deixa caure tot el teu pes als peus. Intenta sentir-te lleuger. Pots moure una mica els braços lliurement, espolsar les cames. Vigila que les espatlles estiguin relaxades, la mandíbula també relaxada. El cap reposa sobre el cos, però sense força al coll. Ara t'aniràs palpant tot el cos, en una exploració curiosa, un redescobriment. Viatjaràs amb les teves mans per aquest lloc físic on confines el teu ésser. Pots començar amb el cap, amb els dits, fent uns petits cops a tots els racons del cap. Ves baixant cap als braços, el pit, la panxa, l'esquena. Ves fent cops amb les puntes dels dits. Descobreixes el teu cos. Et doblegues un poc per anar també despertant les cames. I si pots arribar als peus, seria fantàstic. Aquests, que ara mateix estàs tocant, són els teus confins. Torna a pujar fins al cap, a poc a poc. Ara farem la mateixa exploració, però vull que la facis amb els palmells de les mans. Si comences pel cap, pots fer un massatge suau als cabells, als ulls, al nas, totes les parts del cap. I el mateix que abans, baixes i descobreixes totes les parts del cos amb un massatge suau i rítmic. És com si fos un ball de les teves mans amb el cos. Ves baixant cap a la panxa i cap a les cames. Les teves mans cuiden el teu cos. Aquesta és la geografia del teu cos. I sempre és un bon moment per descobrir-la. I el lloc físic on es troba el teu cos? On ets? A una sala? A una habitació? Per què no descobreixes els límits d'aquesta sala, igual que hem fet amb el cos? Vas cap a les parets i les vas resseguint amb les mans. Què et trobes? Un moble? Una taula? Un armari? Hi ha, per ventura, objectes que no saps on guardar? Para molta atenció, de manera molt conscient, als confins del lloc que està guardant el teu cos i que està vetllant perquè et trobis bé, perquè no passis fred, perquè et sentis segur. ara que has fet aquest descobriment, t'asseus o t'estires, tanques els ulls i faràs una cosa molt simple. Escolta com se sent ara el teu cos. Com et sents tu? Cos, ment i esperit són una sola unitat. Com se senten, Idò? Com es troben, confinats o lliures? Ha canviat alguna cosa ara que els has dedicat atenció plena? No hi ha cap límit físic per al teu ésser. Ets lliure de decidir com te sents en aquest moment. Estic molt agraït per la teva companyia en aquesta exploració. Et convido que ho facis sempre que vulguis. I ets lliure d'agrair-te el fet d'haver estat aquí, dedicant-te aquest temps a tu mateix o a tu mateixa. N'ets ben mereixedora. Moltes gràcies.